llevat dins la pasta.
És el moment de llevar dins la pasta. És el nostre Equador de la Setmana de Camins, un espai que porten endavant des de la Pastoral Obrera de Catalunya i que cada setmana es posa en marxa per mirar d'aprofundir en una realitat que ens toca a tots, veritablement, la del món del treball. Ara ve el moment en què normalment saludo l'Àngela Rodríguez, però ja va faltar a aquesta secció abans de la Setmana Santa i ara continua doncs, de baixa. Des d'aquí li enviem una salutació forta i esperem que aviat estigui amb nosaltres. Per tant, estaré jo sol portant endavant aquest llevat dins la pasta, perfecte, tirem endavant amb tota la il·lusió. Avui volem aprofundir en una professió. Es tracta del treball social, una professió amb molta història a casa nostra. De fet, l'any 1951, l'arquebisbat de Barcelona va crear l'Institut Catòlic d'Estudis Socials de Barcelona, on s'impartien estudis de sociologia, periodisme i treball social i d'on van sortir grans professionals. L'any 2002, aquest institut va ser absorbit per la Fundació Pere Tarrés per convertir-se en la Facultat d'Educació Social i Treball Social vinculada a la Universitat Ramon Llull. Precisament aquesta facultat, juntament amb l'editorial Claret, acaben de publicar el llibre Treball Social, una professió per contar, 11 relats en primera persona, on hi ha el testimoni directe de treballadores socials que treballen en diferents àmbits, doncs presons, adopcions, hospitals, salut mental, serveis socials, sensellarisme, gent gran, diferents àmbits. Avui ens hem citat al nostre programa amb una de les autores que escriuen aquests relats, és la Balma Soraya Hernández Moscoso, Balma, ara la saludarem de seguida, que treballa al Servei d'Atenció Paliativa i Pacient Crònic Complex a l'Hospital Materno-Infantil Sant Joan de Déu de Barcelona. La Balma, de jove, va ser militant de la JOC, la Joventut Obrera Cristiana, i amb ella volem aprofundir més en aquesta professió que ella mateixa descriu amb passió al llibre que acabem d'esmentar en un testimoni titulat Morir no rima amb infància. Balma Hernández, bona vesprada.
Hola, bona tarda.
I benvinguda aquí a Radio Estel, al Camins, al Llevat dins la Pasta. Són aquests tres nivells, Radio Estel, Camins, Llevat dins la Pasta. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. A veure, Balma, a les pel·lícules, de vegades es transmet una idea una mica esquerpa i funcionarial dels treballadors i treballadores socials. En canvi, el teu testimoni al llibre i el d'altres companyes sembla una realitat totalment diferent. En el llibre et preguntes, hauríem de pintar noves paraules per definir-nos, per definir-vos a les treballadores i treballadors socials? Per què creus que hi ha aquest estereotip negatiu de la... Perquè tu ho planteges així, com un estereotip negatiu de la professió. Per què creus que existeix?
A veure, jo penso que realment el nucli de la nostra professió ha estat sempre, i ho seguirà sent, l'acompanyament. L'acompanyament des d'una mirada compassiva, des d'una mirada intercultural, però sí que és cert que arrosseguem aquest estereotip, que arrosseguem potser un històric que sempre ens relaciona amb la gestió de recursos. I si pensem que els recursos són limitats i que, per tant, nosaltres som la cara visible de dir que no, moltes vegades, al final se'ns acaba associant justament amb això, amb la pobresa, la vulnerabilitat, la perpetuació, no, d'aquestes situacions tan greus de la nostra societat. Venim d'això, d'un històric també que té a veure amb el propi desenvolupament de la professió al nostre país. I per tant, doncs, bé, hi ha una burocràcia, una part molt administrativa, i tot això fa que es perdi l'essència, que és l'acompanyament.
Doncs mira, m'agrada molt aquesta resposta. Jo és que he tingut certs contactes amb treballadores socials, en aquest cas en residències per gent gran, i he vist les dues vessants. He vist la vessant administrativa, la vessant de buscar què cal en cada moment, materials, recursos, etc. Però també he vist la vessant de l'acompanyament molt clarament. Per tant, si aquesta és la visió que té la gent és perquè no han tractat amb vosaltres realment. Sí que venen condicionades tal vegada per la televisió o per una idea equivocada, no?, que es pot vendre. Fent una mica d'autocrítica de les treballadores socials, el teu testimoni al llibre, dius que ens quedem filant com una Penèlope al port, una imatge molt literària, eh? A les ordres d'institucions i models patriarcals, paternalistes i altament burocratitzats, esperant que el futur surti a trobar-nos. Paraules literals de la teva part del llibre. I et reveles dient que no podem ser còmplices del manteniment de la pobresa estructural. En el dia a dia, com es compagina, Balma, l'atenció al que la necessita i la denúncia d'aquestes estructures?
A veure, jo no ho porto gaire bé, perquè penso que és molt difícil.
Però això et reveles
una
mica. Sí,
justament.
Sí, sí.
A mi em costa molt. Jo penso que tinc por. Parlo només per mi, no per la professió.
Tens por? A veure.
Sí, jo tinc por de perdre la meva feina. L'estimo tant i estic tan a gust que penso, clar, potser faig una queixa, potser faig una denúncia de com està funcionant el sistema i em puc trobar amb un mur, que és una realitat. Llavors, clar, hem de trobar un equilibri entre poder fer aquest treball comunitari, entre poder denunciar ja no només el que està passant fora de les nostres portes, sinó també el que tenim a casa, sense deixar de banda que la nostra professió és estar amb les persones i que si no podem fer-ho, malament.
Clar, és que és molt interessant el tema perquè, clar, evidentment, tu detectes molt clarament les problemàtiques, les persones, les seves vulnerabilitats, que són de moltes índoles, les que arribaran a tu,
totalment,
evidentment, famílies, segurament, que acompanyen els nens, etcètera, etcètera, i et trobaràs que dius, bueno, això és que caldria millorar-lo. Què es fa? Aquesta, diguem-ne, com es diu això, el dilema, no? De dir, bueno, què faig, què no faig, continuo treballant des del meu lloc i tracto de canviar les coses, o denuncio, és molt realment, molt lloable que tu plantegis, realment. Mm. Molta gent segurament dirà, bueno, tiro i ja està, clar, i faig la meva tasca.
Clar, i això ens porta una altra vegada a acabar sent, doncs, administratives, no? Perquè com no podem sostenir justament allò on estem participant, no podem, i llavors fem això. Però, bueno, jo penso que petites coses sí que tenim a les nostres mans, eines per fer, no?, per fer una mica, almenys de denúncia, i ni que sigui al Twitter.
Home,
el
Twitter val per tot. La vostra és una professió, Balma, que es fonamenta en crear vincles, tu ens ho deies, acompanyament a les persones, donar-los confiança. Sembla fàcil de dir, bueno, és fàcil de dir, ho acabo de dir i ja ha estat fàcil, però no de fer, oi?
Sí, l'altre dia em feien una entrevista de recerca al propi hospital, no diré quin servei, però i em preguntàvem, i com fas tu per fer que les mares, no, entenguin aquesta part tan important d'autocura, no, quan hi ha tanta càrrega, tanta culpa, no? I jo li deia, bueno, amb l'entrevista. Bueno, però li estaràs donant un paperet amb quatre tips? No, amb l'entrevista jo vaig treballant amb la paraula, amb la presència, amb la confiança. Quedava tot tan eteri, tot tan subtil, tan poc explicable, que jo penso que no ho va acabar d'entendre. I em seguia recomanant que fes un tríptic i dic, però com li puc recomanar jo el mateix amb un escrit a una dona amb una realitat, amb una història, amb una motxilla, i a un altre que potser té una història, unes arrels culturals diferents... Bueno.
És que jo crec que estàs descrivint... Perdona, t'estic fotent cullerada a tot el que dius, però mira, tinc el dia així. Crec que estàs parlant d'una barreja de cor i de raó, no? Perquè és això, és el que tens davant, li has de posar tu la teva intuïció personal una mica per què convé en aquell moment. I al final et dic una cosa, jo personalment crec molt en que allò que s'expressa verbalment sana d'alguna manera en el moment que s'expressa. El que portes per dins es va... doncs allò, podrint una mica, i si ho expresses hi ha un descans. Per tant, una tasca, la d'escoltar simplement, que també deu ser molt important. L'òptim en les intervencions suposem que és aconseguir la implicació màxima de l'usuari i que aquest sigui un subjecte, no pas un objecte d'atenció, sinó mirar-lo com a persona, realment. Ara bé, hi ha persones, infants i famílies, en el teu cas, que tenen grans carències de diferents tipus i per diverses causes. Això ho deu fer, doncs, molt difícil, no? Davant la casuística, com actueu exactament?
A veure, clar, per nosaltres l'autonomia de la persona és la nostra màxima, és a dir, pel treball social és l'objectiu de la nostra tasca, poder aconseguir que les persones diguin la seva, que siguin respectats els seus drets, però també els seus valors, les seves creences, les expectatives. Llavors, clar, sí que és cert que nosaltres, almenys en el meu equip, que em sento privilegiada, sí que ho intentem. Però a vegades, quan vols explicar, per exemple, doncs mira, per l'evidència científica i la nostra experiència, cal explicar als germanets que hi ha una malaltia greu a la família. Doncs potser ens trobem amb persones que no ho volen explicar. I ho hem de respectar, encara que potser després sabem que pel dol pot ser perjudicial. Jo sí que en tinc un límit. Jo treballo amb infància. Si els drets dels infants es vulneren, per mi aquest és el límit. No? Mm-hmm. Si una mare, un pare, no volen portar el nen al metge, no hi ha una adhesió correcta al tractament i posen en perill la seva vida, aquí, malauradament, l'autonomia o la decisió dels adults hem de fer...
Ha de prevaldre el dret de l'infant. És això. Ara et faré una pregunta personal, una
Vinga.
Mica personal. T'exposes molt? Ara faré un Joan Trias. T'ho preguntaré d'una altra manera, és el que diu Joan Trias,
vale.
El nostre cap de continguts d'aquí de la casa. Salutacions per ell. Et portes la feina a casa?
Sí. M'agradaria ser com li de dir no, perquè jo tinc eines... Clar, no m'ho porto sempre i no deixo que m'afecti tot el que podria, perquè és molt intens. Però i tant que sí, perquè al final... És el que ens diuen sempre, no pots explicar la teva vida, no t'has d'implicar, però és que jo ho he de fer. Jo justament el poder esmorzar amb una família, el que ens convidin a sopar, són coses que potser altres equips no fan, que potser podria ser criticat, per què no? Perquè potser les vinculacions també creen certes dependències, però a mi em funciona, al meu equip li funciona, i ser propers, llavors sí, clar, d'alguna manera jo també m'exposo, però a mi em serveix explicar a algunes famílies que jo també tinc no, els meus clàssics curts, que també tinc una història, que també he patit, i que a vegades podem tirar cap endavant, no? Uh-huh. I aquí estem.
Ets molt crítica amb l'actual societat postmoderna i neoliberal, i en particular amb la deriva individualista. El llibre fa referència a que no sempre l'assistència és de qualitat. I, de fet, tu mateixa ara mateix ens ho estaves dient aquí de paraula. La falta de temps, la falta de personal, la sobrecàrrega assistencial, les demandes de la institució, la situació de pandèmia, la por, el cansament, són tot paraules del teu testimoni al llibre. Hi ha un resultadisme en el treball social? I si hi ha... O sigui, com afecta això al desenvolupament de la vostra feina, l'èxit i el fracàs de les vostres tasques?
A veure, potser no hi ha una demanda molt directa de has de veure 5 famílies cada hora, no? Com potser pot passar-li a un pediatre o a un metge, una metgessa.
Que no ho fan, ja t'ho dic.
Bueno, clar, justament. Però sí que és veritat que s'espera de nosaltres que donem solucions als problemes d'altres companys. I això sí que m'ho veig molt. Llavors, clar, llavors tens com la pressió de... perquè aquesta pediatra pugui fer la seva feina, tu has de solucionar aquest problema de la família i potser no hi ha una solució. Igual que potser no hi ha una cura. Però a nosaltres sí que se'ns demana. Llavors sí que al final, clar, podem cansar-nos. Jo ara estic fent una tesi doctoral, a veure si algun dia l'acabo.
Ànims, sí. Això sempre costa.
I justament a les entrevistes els companys i les companyes em diuen escolta, és que quan els demanes com podem millorar, em diuen amb temps, amb temps.
Amb temps.
No volen un sou major, no volen temps per poder atendre amb qualitat.
Sovint parlem de proveir cures que en l'àmbit de la llar i de la família estan molt concentrades molts cops, cada vegada menys segurament, en les dones. En la professió del treball social també és un àmbit molt feminitzat, no? Una mica sou moltes dones les treballadores socials. Aquest factor de gènere té a veure amb la inferior valorització de la professió, ja sigui per part de la societat en les condicions laborals, és a dir, de la no valoració de la tasca de treball social, com ho veus això?
Home, doncs sí que podria haver una relació entre el fet que la majoria de treballadores socials siguem dones i el que s'espera de nosaltres, que és cuidar, no?
Sí.
Com a gènere imposat sobre el sexe.
A veure, és un pensament...
És una màxima.
Que ja sona d'altre segle, eh? A mi em sona
totalment, una mica... Totalment, però sí que és veritat que aquesta maternitat social, no? Bueno, doncs és que la mare està sobrecarregada, doncs li posem una treballadora familiar, l'EIP, no? Jo el que vull és parlar amb aquest pare, veure si està implicat, intentar treballar noves dinàmiques, nous rols dintre de l'estructura familiar, i això, dintre del meu equip de treballadores socials, costa. Potser perquè és més fàcil posar, no?, algú que ajudi, o potser perquè és difícil implicar segons quins homes, Però clar, és que parlem de nens. Parlem de nens que necessiten unes medicacions i si la mama està fora pel que sigui, doncs tothom l'ha de saber cuidar.
Una tasca apassionant, tal com la planteges.
Sí,
i un repte diari.
Ui, i
un repte diari. Vinga, per anar acabant, Balma, la vostra professió no l'exerciu aïlladament, tu ens ho deies, sinó interrelacionant-vos amb molts altres professionals d'altres disciplines, sobretot, imagino, molts metges, no?, i infermeres, per exemple, allà a l'Hospital Sant Joan de Déu. Què té això de positiu i en què veus marge de millora en la vostra professió? Pregunta complexa.
Sí, molt complexa. Per mi és meravellós perquè aprenc cada dia i penso que compartim molt i sense aquesta mirada multidisciplinar no podríem atendre un àmbit com és el de les cures paliatives pediàtriques.
És que a més és un àmbit.
És que és un àmbit, clar, que necessites justament aquesta sensibilitat. Però sí que és cert que a mi em manca aquesta perspectiva o aquest model biopsicosocial que estigui implantat de veritat, que no sigui una creença sinó una realitat. No, i això
ni amb
ja
bones, ara ja filant prim, hi ha bones sinergies en els vostres equips? Perquè de vegades això costa també,
Costa perquè sempre hi ha les derives clàssiques i al final parlem de professions jerarquitzades, algunes que tenen una caracterització també, una concepció a la societat molt diferent. Però jo dintre del meu equip no em puc queixar perquè hi ha són molt horitzontals i això s'agraeix.
Gran conversa amb Balma Hernández, ella és treballadora social a l'Hospital Materno-Infantil Sant Joan de Déu de Barcelona i avui ens ha parlat de la seva professió i la seva experiència aquí al Llevat dins la pasta. Un plaer, Balma, la teva visita.
Moltíssimes gràcies, un plaer.
I vinga, ja ho sabeu, abans d'acabar mirem cap a la sabidoria de l'Església. Després d'aquestes reflexions, les que ens ha ofert la Balma Hernández, volem oferir-vos ara la mirada, com sempre, cap a la doctrina social de l'Església, i els amics de la Pastoral Obrera de Catalunya ens han buscat un text adient pel tema d'avui. Escoltarem les paraules del Papa Benet XVI al número 25 de l'encíclica Caritas in Veritate. Són aquestes. El mercat en fer-se global ha estimulat, sobretot en països rics, la recerca d'àrees on emplaçar la producció a baix cost a fi de reduir els preus de molts béns, augmentar el poder d'adquisició i accelerar, per tant, l'índex de creixement centrat en un major consum en el propi mercat interior. Conseqüentment, el mercat ha estimulat noves formes de competència entre els estats a fi d'atreure centres productius d'empreses estrangeres, adoptant diverses mesures com una fiscalitat favorable i la falta de reglamentació del món del treball. Aquests processos han portat a la reducció de la xarxa de seguretat social a canvi de la recerca de majors avantatges competitius en el mercat global, amb greu perill per als drets dels treballadors, per als drets fonamentals de l'home i per a la solidaritat en les tradicionals formes de l'estat social. Aquestes són les paraules del Papa Benet XVI que ens porten cap al final d'aquesta secció. Fins aquí el Llevat dins la pasta, recordem, un espai impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. No ens acomiadem sense enviar-li una abraçada forta a l'Àngela Rodríguez, que és la partener habitual d'aquest espai, i nosaltres que ja anem recollint.